que bon dia a tothom, que vull agrair especialment l'esforç que fa la Teresa Cabruja per persistir i no resignar-se davant dels estudis sobre els temes de les dones i el gènere a les universitats, que és un territori que, deixeu-me dir, ja que sóc gran, que cada cop que s'institucionalitza més es fa més difícil de perseguir, però aquesta seria la queixa d'una dona vella i no he vingut a queixar-me. Només a dir-vos que m'agrada pujar a Girona, jo pujo a Girona, que tot i que així m'he perdut i tot i així he pogut trobar el lloc, i que a més de ser sociòloga des de fa uns quants anys i treballar a la Universitat Autònoma de Barcelona i estar a punt de la jubilació, comparteixo la vida amb una persona des de fa gairebé 38 anys. He tingut el plaer de poder ser mare i de disfrutar-ho, i d'ara de ser neta, i de ser neta, ja no ho disfruto, anava a dir, de tenir un net, i de gaudir encara de la presència del pare, que d'avui en 8 en fa 97 i està viu i bé. Per què us explico això? Doncs perquè vinc a parlar només d'una cosa molt concreta, de les dones i el treball en el mercat de treball. I les dones treballem de molta altra manera. I per això us he explicat tota aquesta fira de quines habilitats tinc per compondre un intent de viure més enllà de ser especialista en sociologia. Us parlo només d'un tema vell, que és com els hi va a les dones en el món del benestar material, d'ençà que hem organitzat la societat industrial a l'entorn del mercat de treball i de considerar que el treball és només l'ocupació, és a dir, d'aquell treball que fas en el mercat i a canvi et paguen un salari. Us parlo també d'un món on de les dones hem aconseguit més privilegis i més benestar que enlloc, allà on podem parlar i pensar d'aquestes qüestions sense pensar que ens arrisquem o a no néixer perquè el fetus és femella, com està passant ara ja també a la Índia i no només a la Xina, sinó d'altres dones no poden ni conduir cotxes, com els hi passen algunes societats molt riques en petroli i en riquesa material, però no en drets de les dones, i on d'altres dones, com per exemple el continent africà, prou feina tenen a sobreviure com per poder parlar i pensar en aquestes qüestions. Per tant, només us parlo d'això, és una cosa molt concreteta, que és com la persistència de les desigualtats que afecten les dones en el mercat de treball mereix l'atenció fins i tot de les especialistes en el món universitari. Anem-hi, de què parlaré? De com estan les coses? De com les veig jo, no de com estan. Jo em dedico a les dones i al treball com a especialitat de recerca d'ençà que vaig arribar a la UAB, la UAB és l'autònoma, el 1982. I abans, fora de la UAB, ja em dedicava només al treball, a estudiar el treball, perquè a treballar m'hi dedico des dels 14 anys, pagat, em refereixo, perquè no pagat d'abans. De com estan les coses, de què diuen algunes xifres, perquè sembla que no, però les xifres serveixen, especialment les estadístiques oficials, perquè trenquem els tòpics que ens acompanyen sobre aquestes qüestions, perquè us parlo d'un tema del que tothom s'hi veu en cor de parlar-ne, tothom en sap de què els hi passa a les dones i al treball. I fins i tot algunes pensen que és un problema. I com que teniu les dones, teniu aquest problema, i a mi sempre que em diuen això sempre els dic el mateix, les dones, que jo sàpiga, no hem tingut un problema a l'hora de treballar. El que tenim és un problema a l'hora de fer-nos visible en el mercat de treball i a l'hora de fer visible tot aquell altre treball que fem en l'entorn domèstic i familiar i que socialment i econòmicament no és considerat com a treball. Per tant, les dones, problema a problema, doncs no en tenim. Altra cosa és que veuen que això és un problema i que la majoria de les dones, especialment les que no són aquí avui a la universitat, sinó les que estan netejant o cuidant de persones grans amb uns salaris de pena i amb unes condicions gairebé d'esclavitud, ni s'imaginen que elles tenen un problema. El que fan és tirar endavant com poden en la seva quotidianitat. Què més? Doncs de pensar en algunes alternatives. Per què? Doncs perquè a mi la sociologia que intento fer d'ençà que m'hi vaig posar professionalment, sempre he pensat no només a descriure com estan les coses, sinó a donar idees perquè aquells que tenen el poder o aquelles que tenen el poder puguin fer alguna cosa per canviar-les. I és cert que totes podem tot, però n'hi ha algunes que poden més que les altres. I o alguns que poden més que els altres. I d'això també n'hauríem de poder parlar. Però anem a veure, per no allargar-me. Aquí està, ja sé que va molt malament, ve la llum, i no es veu, jo sí que ho veig bé, però no acaba de venir bé la il·luminació. Tot i així, un marc magnífic per parlar. No sé què ha passat enguany, que és la segona vegada que parlo amb una capella. M'ho haig de fer mirar. Sí, perquè de veritat és espectacular el lloc. Molt bé, com estan les coses avui en dia en el mercat laboral? Doncs que has reforçat la precarietat del mercat laboral. Jo abans li comentava a una col·lega de la Universitat de Barcelona, que després parlarà, que la precarietat sempre ha estat la norma social d'ocupació femenina. No és una novetat. El que passa és que ara s'ha reforçat. Però no només amb la crisi, sinó amb el model d'ocupació que tenim. Però les dones sempre han treballat a precari, quan treballaven assalariadament. No cal que em posi estupenda parlant de les fàbriques. Jo vinc d'àvies del tèxtil i d'àvies de venedores al Born, que és un bon pedigrí, però també vinc d'àvies que servien i que varen marxar de la seva terra per anar a servir. Fins i tot d'aquella família autòctona, per exemple, tinc la padrina va ser minyona aquí a Girona i recordo molt el món que m'explicava. Per tant, dones precàries, o treballant, com es diu ara, en precarietat laboral, d'ençà que tenim aquesta societat industrial organitzada. El que passa és que no a totes les dones els anava exactament igual. Efectivament, per què dic que hi ha el reforçament de la precarietat? Perquè la precarietat són els contractes temporals i el temps parcial. I això sempre ha estat rostre femení. Baixos salaris, rostre femení. Jornades laborals, abans en deien horaris atípics. És a dir, treballaven amb uns horaris laborals estranys. Per exemple, no sé si aquí, però no només les dones de fer feines, que sé jo, hi havia dones que només treballaven els caps de setmana, despatxaven a segons quins endrets, o anaven aquell diumenge, un cop casades, anaven a rentar plats a la casa dels senyors on havien servit tota la vida. Eren horaris atípics. També hi havia dones que cuidaven de vells a les nits. El que passa és que hi havia pocs vells i, per tant, no es veia tant. Què tenim aquí? Pues l'impacte de la reforma laboral. Ja sabeu que estem en mans d'algú o d'alguns, però no vull personalitzar, que cada vegada els va millor en la tradició neoliberal d'aquesta societat capitalista. Ens han convençut de que tu pots i aquesta és la idea. Desregulem i la gent va fora del mercat laboral, hem deixat de distribuir la riquesa a partir del pacte entre el capital i el treball, cada vegada més atur i cada vegada més subocupació, perquè no és exactament igual l'atur o la inactivitat i la subocupació. Les dones ens movem en un contínuum entre informalitat i formalitat en el món laboral, informal vol dir economia submergida, entre inactivitat i activitat, i dintre de l'activitat, entre l'ocupació i la subocupació. I l'ocupació, a més, és precària. No totes. Naturalment, esteu parlant amb una dona gran que va fer unes oposicions i va aconseguir ser funcionària, i algunes consideren que això és un privilegi. Naturalment, tal com estan les coses ara, doncs han aconseguit que el dret al treball fix sigui vist com un privilegi. Què més? La reforma que ha fet? Eliminar drets laborals. I com que han individualitzat les relacions laborals, preocupa't només de tu i d'anar a negociar tu individualment. La negociació col·lectiva és una història que expliquem a l'alumnat. Hi va haver una vegada que hi havia empreses, que hi havia negociació col·lectiva. La universitat, el PDI, com ens diuen, de negociació col·lectiva, havien gràcies. Doncs aquesta és una situació poc galdosa. Però tot i així no vull semblar catastrofista, perquè us dono aquestes dades o us dono aquestes pinzellades perquè si sabem com estan les coses, més per poder saber com hem de fer per canviar-les. Quin és l'impacte de la crisi? Doncs en el primer moment va haver-hi una crisi enorme perquè va augmentar per primera vegada l'atur masculí i això no era vist. Com era possible que l'atur masculí, és a dir, que l'atur d'aquells que sí tenen el dret al treball perquè han de guanyar el pa i són els principals proveïdors d'ingressos, segons hem organitzat aquesta societat, amb aquest model familiar que tenim. Com és possible que aquests es quedessin sense feina? I com m'ha sentit alguna vegada algun jovent del que m'acompanya a la sala, aquest país va fer un canvi radical de gènere amb aquesta qüestió. Els homes joves no saben que s'han tornat dones pel que fa a les oportunitats laborals. I a vegades en broma dic que han fet una operació de canvi de sexe molt barata. Per què? Perquè ser jove masculí avui en dia vol dir el mateix que ser dona en el mercat laboral, gairebé des de sempre, si no estaves considerada com a dona qualificada. Què més tenim? Atur de llarga durada i a les dones, naturalment, els hi va pitjor, especialment les de classe treballadora i immigrades. Aquestes és a les que els hi va pitjor. A la resta, què ens passa tot i anar bé? Que assumim una major càrrega total de treball, treball pagat i treball no pagat, i que això varia durant el cicle de vida segons els pics de càrregues familiars que hagis d'afrontar. I abans, què he explicat? Doncs que em trobo, no només que soc generació sàndwich, com després explicaré, sinó que aquest sàndwich a vegades té dos i tres pisos, depèn de les persones que jo haig de procurar-li la cura. Què tenim també amb la crisi? El reforçament de l'economia submergida. Aquest és un país que la informalitat ens ha fet país. Si no hagués estat que hi hagués hagut sempre moltes persones que treballaven sense contracte, la industrialització no s'hagués pogut fer. El que passa és que s'acostuma a oblidar. Si no hi hagués hagut moltes dones que un cop es casaven es submergien pel que fa a la qüestió laboral, aquest país no hagués sigut. El que passa és que comencem a parlar d'economia submergida només quan hi ha frau fiscal. I aquesta és una punta de l'economia submergida. Pel que fa a la qüestió laboral, persones que treballaven sense papers, us puc assegurar, que el que fan ara és que canvia perquè han canviat el rostre, o si voleu el color de la pell, però de xapusses o de treballar sense papers, mare de Déu. Què tenim ara? El mite de l'emprenedoria. Si vols, pots. Jo no sé què feu aquí i no esteu emprenent. Perquè, a veure, he viscut l'autoocupació, he viscut, soc gran, amb aquesta, em refereixo a la filosofia que feia augmentar l'ocupabilitat, havíem d'augmentar l'ocupabilitat de les dones. Jo recordo l'altre dia sentir un altre cop a l'Anna Mercader parlant del retreballer i vaig pensar, toma, el túnel del temps, tu, era un programa francès que vam copiar per portar més dones al mercat laboral formal. Bueno, no estava mal. És a dir, sempre hem procurat que a partir de que no hi havia bona feina, que les persones es procuressin la feina. Aquesta idea sempre hi ha sigut. I l'altra, tenim una novetat. Per primera vegada, fins i tot Catalunya, el jovent més qualificat emigra. I això és una novetat. Catalunya sempre ha estat un país d'immigració i ara és de migració i en més greu, són joves i més ben qualificats. Però ho consentim, perquè fins i tot els que manen ens diuen que això és mobilitat de talent. I a mi ja m'està bé la idea. El que passa és que si no el podem recuperar, mal ha guanyat aquest talent, sobretot perquè l'hem format nosaltres i l'hem pagat col·lectivament. Què més tenim? En aquests moments, si us digués què passa al mercat laboral, doncs tenim a més, dintre de les ocupades, una gran polarització. I es dona la cruïlla de les desigualtats, les dones immigrades i les joves. És a dir, quina és la polaritat de les ocupades, que cada vegada més es reforcen les distàncies de bona ocupació i mala ocupació entre si ets autòctona o immigrada o si ets jove o gran. Jo sóc gran i no sóc immigrada, doncs em van les coses millor que amb una persona, una dona jove que, encara que tingui més qualificació que jo, troba un mercat laboral que li ofereix, com en diem ara, menys oportunitats o menys bones oportunitats, perquè, cuidado, de feina n'hi ha molta. El que passa és que és dolenta i mal pagada. I, per tant, aquestes joves qualificades no la volen fer com van fer les seves àvies. Val? Què més passa? Que les dones immigrades per què venen? Doncs perquè aquests forats d'ocupació no els volen fer les dones autòctones i, per tant, necessitem moltes dones immigrades. Què més ens passa? Que tenim una cruïlla de desigualtats per raó de classe social, per raó de gènere i per raó d'ètnia. Són trets estructurals, no és una voluntat individual la que et col·loca aquí. I per tant, aquest reforçament de les desigualtats, quina sorpresa té? Que les generacions més joves no els hi va bé. I moltes d'elles, a més, continuen pensant, com l'altre dia em comentava algú, que les han timades. I jo sempre els dic, a veure, que tu no sabessis com estaven les coses, no vol dir que t'hagin timat. Probablement és que no hem explicat prou bé com estaven les coses i hem fet creure que només amb el teu mèrit ja n'hi havia prou, explicant que el mite d'una societat meritocràtica és un mite molt recent. Totes hem sabut i tots hem sabut que si venies de casa bona no et calien tants títols i tants crèdits. En canvi, fer entendre que a la resta, fins i tot per anar a despatxar, li faríem presentar un currículum, despatxar en una botiga, I si, per exemple, com passa a Passeig de Gràcia, Barcelona Ciutat, si no tens un títol a la butxaca universitari, no et volen, això no s'hagués pensat mai que pogués passar. Vull dir, hem canviat. I l'altre és com, amb aquesta mirada que fem sobre el mercat laboral i la polarització, triomfa el tema del problema de les dones. Quin és? El del sostre de vidre. No tenim dones a les cúpules. I no dic que no sigui un problema. El que dic és que aquest és un problema de la minoria de les dones. No és el problema que afecta la majoria de les dones en el mercat laboral. I què vull recordar aquí? Que les desigualtats de gènere no desapareixen, sinó que es transformen. Prenen un nou rostre, és a dir, agafen unes altres característiques, però són estructurals i persisteixen. I el que sembla difícil és combatre-les, sobretot perquè ho fem amb mirades que individualitzen, quan aquesta és una qüestió estructural que hauríem d'afrontar col·lectivament. Què més? Doncs mireu, tècnicament podem dir que, a més, d'ençà que hi ha mercat laboral tal com el tenim organitzat, sabem que homes i dones estan segregats ocupacionalment i que el problema de la majoria de les dones ocupades no és el sostre de vidre, és el terra enganxifós. Què vull dir amb això? Major presència de dones en els sectors d'activitat que tenen més baixos salaris, concentració de dones en les ocupacions pitjor pagades, major contractació temporal femenina, temps parcial i major índex de rotació laboral. Allò que us he dit, entrar i sortir del mercat laboral és un contínuum, no és allò que entres i surts, és que la formalitat i la informalitat presideixen el projecte laboral de la majoria de dones, especialment si cauen en els nichos d'ocupació considerats no qualificats. Tot i que tinguis titulació, moltes vegades la titulació és una garantia, com sempre dèiem quan hi havia el debat en els anys 70, sobre si calia augmentar l'educació de les dones per millorar-ne l'ocupació. Totes les que en sabien ens deien, és una condició necessària però no suficient, perquè per si sola la titulació no et serveix, com ara estem comprovant. Què més? La segregació ocupacional també té un rostre més amable, és el sostre de vidre, és del que millor en parlem. Què vol dir això? L'escassa presència de les dones a les cúpules directives. Per què? entre moltes altres raons, perquè jo vinc a explicar com estan les coses, però no dic per què, aquesta és una altra, qüestió, si voleu en parlem després. Perquè la cultura empresarial no és democràtica, és jeràrquica, absolutament jeràrquica. I la cultura empresarial és masculina, perquè són els hegemònics, manen els que poden, i els que poden no acostumen a ser, no dones, que visquin en masculí, perquè hi ha molta dona que mana, i no té necessàriament gènere femení quan mana. L'altre és discutir si el lideratge femení és millor o és pitjor, aquesta és una altra qüestió. I l'altre que tenim, des que de fa més de 30 anys en aquest país, tenim una sobreformació femenina i unes capacitats sempre a prova. Nosaltres al 90 fem un estudi, aprofitant les dades de la segona enquesta metropolitana de Barcelona, i veiem que l'Ajuntament de Barcelona, en els quadres mitjos, una dona i un home, la dona acumula fins a 3 títols més que l'home. Per què? Doncs perquè necessita molta més per poder ser-hi, i a més, amb una qüestió com aquí us diran, sempre mostrant cabals, i això acaba, com ara diuen, estressant molt. Jo em cansava i prou, però ara haig de dir que m'estresso. Què més vull dir? Que això en realitat és un sostre de vidre, o com en diem, un all boys club. Jo prefereixo dir, com abans he llegit un articlet petit ahir d'una col·lega que deia, el sostre de vidre es mou però no es trenca, i és cert. L'altra cosa que vull recordar respecte del sostre de vidre és que la cúpula no hi cap tothom, per tant uns han de marxar perquè les altres hi puguin ser. I com va dir un vicerrector de la meva universitat quan es va imposar el primer pla d'igualtat, va dir, i això què vol dir? Que jo vaig a deixar perquè s'hi posi una dona? I li vam dir, sí. Costa. Bueno, un exemple més gràfic de què vol dir la segregació vertical. Bueno, són uns metges i diu, el treball de la nova doctora és excel·lente, l'echamos antes de que nos ponga en evidencia. Bueno, és una manera graciosa de veure-ho, però és la realitat. Una altra és la segregació horitzontal. Les dones estem concentrades en els serveis, i en els serveis intensius amb mà d'obra i poca tecnologia. Això vol dir mà d'obra barata. Vol dir des de la neteja, el servei a les persones, a tot el que vulgueu, restauració, comerç, petit comerç, tot el que té a veure amb la sanitat, la part baixa, perquè la part mitjana són tot infermeres, però i algunes metgesses, ara caps de secció, ja n'hi ha menys. Sí? És que els homes sembla que no tenen tanta por a les cúpules, sembla que nosaltres tenim una mica més de vertigen. Què més? Bueno, a mesura que hi ha més dones al mercat laboral, què veiem? Que augmenten el que jurídicament se n'ha dit, jurídicament i laboralment, les discriminacions indirectes. Quina és la més famosa? La bretxa salarial. Abans en dèiem discriminació salarial, ara la bretxa salarial. Bretxa és una paraulota per mi, no bretxa a mi, però jo haig de dir bretxa perquè no seré pas la que no digui bretxa. Què vol dir això? Que el mateix treball igual pagat, d'igual valor igual pagat, bueno, és que és una discussió. Aquí que hi ha mètodes distints a l'hora de calcular, però sigui com sigui, sempre surt aquesta discriminació. I també tenim una discriminació salarial de tipus indirecte que creix imparablement, però que té molta menys premsa, que és l'assetjament sexual. D'això se'n parla menys. Ara tornem a recuperar-lo a partir de la violència, però l'assetjament sexual en el món laboral n'hi ha d'ençà que les dones i els homes treballen plegats en el món de la indústria, el comerç, etc, etc, etc. Què us puc dir més? Pues que la discriminació salarial afecta les millor situades. Per exemple, us recomano que veieu l'últim estudi de la OIT sobre aquesta qüestió. La OIT, Organització Internacional del Treball, el Joaquín Nieto, un antic sindicalista de Barcelona, avui en dia és el responsable d'Espanya de la OIT. L'altre dia, en unes jornades que va fer emparades per l'Institut Català de les Dones, on jo vaig ser, sobre la bretxa salarial, es va presentar l'estudi aquest i d'altres. Tots surten igual. S'han fet càlculs, els econòmetres s'ho passen lo mar de bé, que si calculant el preu hora del treball, que si calculant el salari anual, que si calculant el que calculant, sempre surt que... I jo recordo un francès, el que aprecio molt, un home gran, amb molta retranca, que va dir que serà el sexe un residu, perquè per molt que compten, i vinga a comptar, no hi ha manera de que homes i dones guanyin el mateix, especialment quan estan apropant-se a les cúpules, que no, és on hi ha més bons salaris. Perquè per baix, com que paguen a tothom molt malament, doncs no hi ha problema, no hi ha tanta diferència salarial. A no ser, com em van dir les netejadores de la meva universitat, que els hi han canviat la categoria professional. Abans eren peons i ara són netejadores, que és pitjor que peo, i per tant guanyen menys. I això té a veure també amb la pensió, eh? No penséssiu pas amb el salari, no només amb l'atur, amb la pensió. Què més? Bueno, ara, per exemple, aquest últim càlcul, bueno, mireu aquí, a més el més divertit és que et diuen hi falten 80 anys o 76 anys per igualar, i penses, bueno, doncs a mi ja m'ha agafat tard, mira, ara ja no hi seré, ara, però bueno, l'esperança l'heu de tenir, perquè total 70 anys que són, 80, res. Què més? A mi m'agrada també parlar molt, i aquí ens varen pagar un estudi l'any 95, 1995, perquè hi va haver una directiva europea que obligava a transposar tot el que tingués a veure amb l'assetjament sexual en el món laboral. I què vàrem trobar? Que era molt difícil de mostrar, perquè es mou, així com l'altre, la bretxa salarial té bona premsa i quan arriba el 8 de març anem-hi a parlar de les diferències. Clar, expliquem el que té més premsa, el que té més impacte mediàtic. Això té morbo, té estigma. I a la pobra que li passa, a més, no hi ha manera. Ens hem trobat amb una... Vam estudiar això aquí a Catalunya, perquè hi va haver una interpel·lació parlamentària i l'Institut Català de les Dones i el Departament de Treball ens hi van posar i ens hi vam posar. I vam estudiar, una, la impossibilitat de fer-ne estadístiques bones. Perquè és una percepció subjectiva i moltes pensen que és que tenim algunes la pell molt fina, sí? I mira com t'han mirat. Jurídicament està basat en les sentències i la jurisprudència, tant des de l'OIT com de la Unió Europea, que van ser dos homes juristes que varen fixar d'una vegada per totes què volia dir assetjament sexual en el món laboral. Bé, no és un no d'una vegada, és una situació que t'afecta i que saben... A veure, l'assetjament sexual és un problema de poder i de poder patriarcal. I de poder patriarcal en un món laboral que, com us he dit abans, té una cultura jeràrquica i masculina. Per tant, no és només que t'assetja l'encarregat o que t'assetja el cap, és que t'assetja moltes vegades el col·lega. I ara sí, hem refinat la qüestió, hem canviat fins i tot el codi penal, ha entrat a formar part de tot el discurs de la violència i a mi ja m'està bé. El que m'està malament és veure que cada vegada parlem més de la discriminació salarial i no parlem prou de l'assetjament sexual. Com a anècdota els diré que el 1990 a París es va fer un estudi d'opinió sobre el següent. Amb una mostra de 1.000 persones se'ls demanava si ells pensaven i elles pensaven que estava bé que per anar a buscar una feina, 1990 a París, estava bé que l'empleador, t'obligués a despullar-te. El 25% de les respostes van ser positives. Sí. A veure, si treballeu amb àvies que han treballat en el tèxtil, i ja sé que Girona no és pas territori antic pel que fa al tèxtil, us explicaran que es donava un fenomen de complicitat masculina i de manca de solidaritat femenina. Les dones no som sisters i ells són brothers. De tal manera, és tan fort això que el grup que hi havia d'inspectores del treball en aquells anys es va desfer per manca de denúncies. Perquè si et passa a tu, vés a saber què has fet. I ja l'has vist una mica descarada aquesta. I, o a l'inrevés, com que m'ha passat a mi, amb ella també li toca. És un tema complicat, fosc, i se n'ha de parlar. Què més? El que diuen les xifres, perquè si no m'allargo molt. Tu em talles, si veus que veig malament de temps. Val. Bueno, aquestes són de recorta i pega. Us ofereixo un observatori, l'observatori I llatina, Q. La Q, IQ, acostumen en aquests moments fan un recopilatori de dades molt bo. Us ho dic perquè jo aquestes les he enganxades de l'IDESCAT, però aquest altre que us dic, l'observatori IQ i llatina Q, van molt bé perquè recopilen moltes dades i aquests dies de 8 de març en fan molta propaganda. Què veiem aquí? Que us ho mireu, l'activitat i els homes i les dones, sempre hi ha una diferència. Les dones constem que treballem activament laboralment menys que els homes. Tot i així hem fet un salt molt gran. Si veieu, per què? Perquè a partir del 85 les dones casades, un cop es casen, no abandonen el mercat laboral o no es submergeixen. L'ocupació és claríssim. I què més? Les dones tenim una mica més d'atur que els homes, tot i que a partir del 2007 l'atur dels homes va pujar molt, però d'abans del 2007 l'atur de les dones ja era el doble de l'atur dels homes. I a tot això no comptem només que l'economia formal, no l'economia submergida. Què més? Mireu, aquesta és molt pesada de veure. Ei, on vas? Aquesta és població ocupada amb contracte a temps parcial i per sexe, als països de la Unió Europea. Nosaltres tenim molt poc treball a temps parcial femení, comparat, per exemple, amb el país que s'emporta la palma amb aquesta qüestió, és Holanda. Holanda té molt de temps parcial. El temps parcial el varen idear com a reducció de la jornada laboral per les mares, les escandinaves. Aquest va ser un pacte que no va funcionar. Van ser les primeres que ens van avisar que, ull, que si treballaves a temps parcial no tens cap possibilitat de fer carrera professional, si és que tens oportunitat de fer-la, guanyaràs menys salari i tindràs menys pensió. I si quan arribes a gran arribes sola, has fet el negoci, com diem, per llevar, és del Robert i les cabres. No sé qui eren Robert, però de les cabres sí que en tinc alguna idea de què no va bé. A veure, per això, amb la reforma laboral ens han dit que el temps parcial és la solució. No és la solució, perquè també amb les dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, sabem que Espanya és un dels països on les dones més diuen que fan temps parcial involuntari, és a dir, que el fan perquè l'empresari no els ofereix altra feina. I temps parcial no vol dir reducció de la jornada laboral, vol dir el temps laboral que t'imposa l'empresari segons les necessitats de l'empresa. I vine a treballar avui i no vinguis demà. O, per exemple, les noies Zara, sí? Els hi toca 4 hores, 2 hores al començament i 2 hores al final del dia, i a més, com que és en el polígon corresponent, doncs elles hi van i s'hi queden tot el dia perquè no tenen temps de tornar a casa. Zara és un tema interessant d'estudiar, ja s'han fet algunes qüestions, però és bastant impublicable. Què més us diria? Doncs que, bueno, efectivament, mireu Holanda, les dones al 76.8 i els homes al 24.1. Bueno,
sí, de mirar.
Ui, doncs anirem molt ràpides. Tot i així us diré que el futur del treball és femení. La lògica del mercat de treball, l'ocupació creix en els serveis, el major augment en els serveis a les persones, la lògica demogràfica, la davallada de la natalitat, l'augment del procés d'envelliment, això ens porta a l'augment de les necessitats del treball de cura, i la lògica de la sostenibilitat i la crisi. S'abrateix el treball i, per tant, les dones tenen un futur. Un futur galdós? Bueno, és que això no m'ho heu preguntat. Per anar molt fent via, mireu, això també els hi passa a les universitàries. A la Casa del Saber, les dones no els va igual de bé que els homes. És més, les dones tenim una activitat laboral femenina més baixa que la que hi ha en el mercat laboral. I a mesura que, això se'n diu el diagrama de tisores, teniu les dades al Xifigos 2012, les últimes, mireu com vulgueu. Fins i tot a països com Suècia hi ha 70 punts de diferència entre els catedràtics i les catedràtiques. És allò de la por a les cúpules que tenim les dones. Anirem ràpid, això no ens ho mirarem, això tampoc. Hi ha àrees on, per exemple, només aquesta última, una de les dades més espectaculars és on sectors, per exemple, com estem a la Facultat de Lletres, sí, és un lloc on hi ha poques catedràtiques en el conjunt d'Europa. I us ofereixo, perquè vaig ràpida, una hipòtesi. Perquè primer vèiem que hi ha com tres moments o tres models a Europa. Les escandinaves els hi va una mica millor, les dones a l'acadèmia em refereixo, eh? El sud ens va millor? No, ens va regular, podríem dir, els que els va pitjor són les dones centroeuropees. Bèlgica, França, Àustria, Alemanya, és un territori absolutament de forat negre per les dones, per fer carrera acadèmica i pujar les cúpules. Especialment hi ha una àrea que és espectacular, que és l'àrea d'enginyeries i tecnologies. Això és arreu. Però quan vam preguntar com és que passa això, un antic director del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas ens va dir: no us enganyéssiu, les del sud, perquè les italianes, les espanyoles, les portugueses, les gregues, sembla que ens va una mica millor. Va dir, no, és que la investigació està molt mal pagada al sud i per això hi ha més dones. És una mirada no negativa, és una mirada per saber que, per tant, tenim molta feina a fer per poder canviar les coses. Pensar alternatives, i acabo. Algunes per canviar el món laboral, doncs augmentar l'ocupabilitat de les dones. I he posat només perquè jo fa anys que sento parlar d'augmentar l'ocupabilitat de les dones i sabem que quan més dones portem al mercat laboral, si el mercat laboral i el model d'ocupació no canvien, això no necessàriament actua per si sol. Moure dones cap a sectors on estan infrarrepresentades? Bueno, s'han fet algunes proves de portar dones als sectors masculins. Us en ofereixo un. El sector financer és un sector més masculinitzat que el de la construcció. I en canvi, el mite és que és el sector mecànic o el sector de la construcció. Allà on es remenen molt, molt les cireres, com diem per allà baix, vol dir els diners, és un sector molt masculí. Moure dones vers cúpules directives, bueno, això té molt d'èxit. Ara, jo no sé com veieu, però el de l'Anna Botín enfonsa qualsevol política, no?, d'aquesta mena, perquè amb ella em sembla que no li va fer falta res. Augmentar l'ocupació en els serveis públics, sí. A Espanya va créixer l'ocupació femenina a partir del 85 amb el petit desenvolupament que hi va haver de ocupació pública de qualitat a partir de desenvolupar els serveis de l'estat del benestar. Males hores per a la lírica, perquè estem en un moment on te diuen que l'estat del benestar ja no és tan necessari o que les retallades de la despesa ha de ser, i per tant això no només té un impacte per les dones perquè perden ocupació de qualitat, sinó perquè més augmenta la seva càrrega total de treball, perquè per exemple l'últim que se li ha acudit a un senyor del que no vull nomenar per no fer-li propaganda és que ara diu que el millor és l'hospitalització domiciliària, i per tant tu pots tenir, com jo he tingut una persona propera a la meva família que el van operar durant 5 hores i mitja la setmana passada i al cap de 2 dies era a casa. No era una malaltia greu, però caram, després d'haver estat 5 hores i mitja en un quiròfan, que et puguin dir que ja pots estar bé per anar a casa perquè et cuidi algú i no acostuma a ser una infermera. I si no la tens, la compres. Tenir en compte, què més? Tenir en compte el treball decent segons la OIT. I aquí la OIT, que no és una entitat feminista ni molt menys, recomana regular la jornada laboral diària, reduint-la de manera sincrònica i quotidiana, res d'acumular moltes hores moltes hores en 3 o 4 dies i lliurar caps de setmana, això és un disbarat que només interessa en els que pensen que treballar, quan no acabes de treballar l'únic que fas és jeure, o oci, com se'n diu ara, sinó que el que hem de fer és repartir el treball, però repartint la càrrega total de treball, aquí diu toral, però volia dir total, eh? Total de treball de manera quotidiana. I això vol dir convidar els que viuen en masculí a que es perden una mena de treballs que valen molt la pena. I dic els que viuen en masculí perquè hi ha prou dona que també viu en masculí pensant que no té altra feina que fer que aquesta que li diuen que és la que li dona l'èxit laboral. Què més? Repensar les polítiques de l'estat del benestar molt ràpid, revisar el contracte social entre homes i dones, i aquí el límit sí que és la violència de gènere, bueno, hi ha altres límits estructurals que també hem de revisar. Per mi, jo em barallo de fa molt per organitzar socialment la cura quotidiana de les persones, i aquí vol dir repensar l'autonomia personal i la dependència. Recordar que l'envelliment és un èxit i no una càrrega, i que per tant ens hem de cuidar els uns dels altres, i això és important quan arribem al món i quan ens n'anem. Qui ha dit que això no paga la pena? El que passa és que és molt dur, i per tant, com que ho fem algunes dones en silenci que ens han dit que hem vingut al món a patir, a mi m'ho deien de petita i jo sóc aquí perquè li deia a la mare, va ser que no, li deia en català, eh? Impulsar polítiques de temps no productivistes, lluita per aconseguir jornades laborals vivibles. Per què dic això? Perquè l'èxit actualment és estar disponible laboralment tota la jornada, i si no et mostres així, ni et llogaran, ni podràs promocionar, ni et podràs quedar, ni podràs optar. Per tant, potser que revisem això. Bueno, una cosa que sembla extemporània, revisar la política fiscal i regular el capital financer, tolerància zero al frau fiscal i els paradisos fiscals. Tinc moltes més coses a dir sobre això, però com que havíem de parlar només de gènere, no m'hi extendré. I com a mínim, malgrat la crisi, polítiques de temps de treball no productivistes, que vol dir reduir la jornada laboral de manera sincrònica i quotidiana, que la conciliació és un parent si només és per les dones, però d'això us en parlarà molt millor la Cristina després, repensar la no acceptació de la reducció del temps de treball tal com la tenim pensada a Europa, i ull amb aquelles persones que sou qualificades i a més us diuen que el treball us agrada, perquè és una maledicció xinesa. Els xinesos li desitgen als seus enemics ojalá vives tiempos interesantes. Pues si teniu un treball interessant d'aquells que us ocupa totes les hores del dia, malament rai, perquè vol dir que us esteu perdent una part de la vida. El no viure les jornades laborals flexibles segons criteri de l'empresa, i ull amb la idea del presentisme laboral. Aquí ens agrada molt fer veure que treballem. Jo he après sempre a saber dir i a saber fer. El meu problema sempre ha sabut que era no saber estar als llocs i ni fer-ho veure. I aquesta és una pega molt gran, però, cuidado, sóc aquí i bé, vull dir que no és pas que m'hagi això provocat grans problemes. Viure per treballar o treballar per viure, a veure on us apunteu. A més, recordar que el treball de cura és una necessitat obligada per tothom, recordar que no hi ha solucions individuals, penalitzar, bueno, socialment, jo allò de les lleis ho porto regular, perquè l'equitat de gènere és un indicador clau de la qualitat democràtica de les nostres societats, i no perdre el sentit de l'humor. I vull que no feri la sensibilitat, perquè sé que és un acudit una mica pericoloso, però he pensat que era bo, perquè reflexionéssim sobre què vol dir el 8 de març. Es veu un institut de l'Observatori, oficina del Comissionado per la Igualdad, i diu, haber, patriarcado, opresor, androcentrismo, transversalidad, empoderamiento, techo de cristal, todas, añado este año algo más, i diu, añade la heteropatriarcal, sororidad, mainstreaming de género y posfeminismo. Con esto creo que tenemos presupuesto hasta el año que viene y podemos hacer personal de confianza a tu sobrina. Pues res més, moltíssimes gràcies per haver-me escoltat i espero que ens vagi molt bé la jornada. Gràcies. Gràcies.